El Mundial de Futbol, que juguen Espanya i França. I en aquests moments, Espanya guanya per un gol.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La paraula polisèmica del programa d'avui ens remet a comprar i a vendre, a transacció comercial, a un lloc o a un sector. Les Illes Balears copam els primers llocs del metre quadrat més car d'Espanya en el mercat d'habitatge. Ens afecta el comportament del mercat britànic o de l'alemany quan de turistes parlam. Trempit d'un mercat laboral estable amb molts d'emperons. Lideram el mercat nàutic. Tenim una bona llista de mercats i mercadets en els pobles i en els mercats municipals d'alimentació augmenten els llocs de restauració. I a tu, que te ve el cap primer de tot si te dic mercat?
Avui a Santa Maria i aquí va la recerca dels millors preus per estalviar un cèntim i qui ho té tot calculat.
Es compra lo just i necessari.
Han de fer volta per veure més i trobar algo més assequible, però més o menys són aquests preus.
També hi ha qui veu la constant pujada de preus amb pessimisme.
La gent està assustada, no sap què passarà. És això. Ningú sap què passarà en el futur.
Està molt malament, la cosa és un cop. No sé com acabarà això.
I per als que fer la compra al mercat és un acte de militància.
Per comprar la gent de confiança i que se quedi els ingressos als pagès, m'és igual, mira el preu.
El que queda clar és que tant clients com productors pateixen les constants pujades de preus arran de la inestabilitat internacional causada per les guerres.
Van venir clients i estaven 20 euros o 15 euros i ara ja estan 8, dos potes petits. O un potet mitjancer de 6 euros.
Per pujar molt el producte, pues el client el troba bé. I estem fent guanyar menys.
L'increment del cost de la vida, com contaven a IB3 Notícies, es nota als mercats, que és la paraula que hem triat per al dia d'avui, on clients, pagesos, productors i venedors fan un exercici continu de resistència. Passa en els mercats municipals i en els mercats setmanals a l'aire lliure. Passa també, però, que ens costi d'imaginar la vida del poble de la ciutat sense aquests mercats que estan absolutament lligats a l'essència de viure en comunitat. Ara vos proposam viatjar en el temps, uns quants mil·lennis enrere, quan els mercats marcaven de ben de veres el ritme de viles, pobles i ciutats. Adrián García, especialitzat en cultura clàssica, membre de Mare Magnum Balears i director del canal de YouTube La Taberna de Càstor i Pòlux. Benvingut entre avui i demà.
Bien hallado, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias otra vez por la invitación.
Res, és que és pensar en la cultura clàssica i ràpidament pensam en tu. Jo pensava en els mercats grecs i romans, però crec que podem anar encara un poc més enrere, no? Bueno, podem anar a l'antiga Mesopotàmia, agafant màquina del temps, Adrián, i anem a les primeres ciutats de Sumeris i els Babilònics. On anaven a comprar?
Sí, a ver, el mercado se puede remontar al principio de la humanidad misma, ¿no? Al fin y al cabo, podríamos definirlo, como dice la RAE, ¿no? Es el punto de reunión, pues donde la gente va a hacer sustratos comerciales. Hay que tener en cuenta que antiguamente la vida era mucho más rural que ahora, la gente vivía en sus granjas, en sus terrenos, en sus casitas, así visualizando un poco la imagen, y cierto día de la semana tenían fijado pues para ir a un punto en común donde ellos pues vendían sus mercancías, ¿no? Bueno, iba a decir tomates, pero en esa época solo había en América, ¿no?
Exacto.
Y su cebolla, su ese tipo de género, su ganado y tal. Vale. Y eso sería un poco la idea de dónde sale el mercado y por qué es tan antiguo.
Clar, tenim aquest concepte d'intercanvi, de béns, de serveis més endavant, etc etc. Però no sé si existia en aquell moment ja el concepte de paradeta com l'entenem ara, o directament la gent s'hauria de trobar un lloc cèntric o una plaça o un solar on sigui, no? I allà se trobaven, com deies tu, un dia de la setmana. Han d'imaginar el concepte paradeta o encara no?
Sí, básicamente por eso, ¿no? Porque ya se aprovecha el momento, ya que toda la comunidad política está reunida, me refiero a comunidad política como lo que sería el estado previo a la humanidad antes de lo que sería el concepto de Estado-Nación, ¿no? Y así por afinidades, podríamos definirlo muy, muy simplón. Y claro, pues aprovecharía en ese momento de la... Bueno, iba a decir de la semana, pero en ese momento la semana no existía tampoco como tal. Es que estamos en un periodo muy, muy, muy antiguo.
Clar, és que ens estem complicant nosaltres mateixos, però bé, així ho entenem també, un dia en concret, no?
Sí, después, si quieres, después también puedo comentar un poco de dónde viene el concepto este de semana, ¿no? Pero bueno, podríamos definirlo así para simplificar como a mí me gusta eso, ¿no? Que aprovechando que ya la comunidad está ahí, pues aprovechamos para hacer tratos privados, para hablar de sus cosas, pactos familiares, porque antiguamente se hacía todo mucho en el ámbito del clan, ¿no?
Aquesta és idea, i ara anem a pegar un bot aquí també i posar en imaginació l'antiga Grècia. No sé si aquí era l'àgora, el lloc on se trobava la gent per, diguem així, fer mercat.
Correcto, el término griego es el ágora, que después en el mundo latino, romano, derivaría lo que sería el forum, ¿vale? Y es precisamente eso, ¿no? La plaza pues, donde serían los intercambios comerciales, donde quedarían los políticos para hacer sus arengas, sus oratorias. Los filósofos también darían ahí sus charlas aprovechando el espacio, que estarían rodeados de gente.
Per tant, podem imaginar, i que parlàvem del mite de la caverna d'en Plató, podríem imaginar en Plató allà a un costat de l'àgora entre separades cebes i separades peix, explicant a la gent que el volgués escoltar el seu mite de la taverna. Ai, de la taverna, de la caverna.
Pues tal cual, incluso. Muchas escuelas filosóficas que surgirían después de la época de Platón, ¿no? Nacen precisamente en esos ambientes, ¿no? En los pórticos que rodean las ágoras griegas helenísticas, pues ahí se agrupaban las diferentes escuelas de diferente pensamiento, como pueden ser los cínicos o los estoicos, que ahora están tan de moda. Sí. Has mencionado a Platón y sería más interesante incluso mencionar a Sócrates, porque sí, Sócrates sí. Era muy dado a pasear por esos ambientes y hacer preguntas a la gente del mercado, en las que Sócrates tenía fama de pesadito en ese aspecto, ¿no? Iba haciendo preguntas ahí.
Ya está el viejo este, ¿no? Ya está este profesor sí. Aquí, el filósofo, haciendo preguntas, ¿no?
Ya viene por aquí, vámonos, que ya viene a calentar los cascos con su filosofía.
M'encanta, i doncs ara, jo crec que ara pagaríem per trobar un Sócrates, entre les paradetes del mercat. I doncs teníem aquest mercat ple de gent, que en el fons era una radiografia de la ciutat i de la vida, i ja hem mencionat Roma un parell de vegades, deia Saura, seràs fòrum romà, que tenim, quin tipus de mercat tenim a l'època romana, de l'antiga Roma?
Bueno, en principio el primer foro conocido sería el foro romano, hoy todavía se pueden ver sus ruinas, que fue evolucionando poco a poco, es una simple esplanada, que poco a poco se fueron añadiendo edificios públicos a sus alrededores, pues aprovechaban ese espacio físico, pues no, pues como que por sus dimensiones lo permitía, pues que la gente pues se pudiese congregar, ¿no? Y poco a poco fue creciendo hasta que al final, bueno, pues fue el espacio central de la ciudad, incluso se fue ampliando. Y muy poca gente sabe, bueno, lo sabrán los que se meten en este mundillo, que hay mucho más de un foro romano, ¿no? Hasta el foro boario, que era donde vendían los bueyes, el olitorium, que vendía las hortalizas, había otro en el que vendía los esclavos y tal. Y aparte de eso, pues los diferentes emperadores, al ver que los espacios se quedaban pequeños, fueron haciendo sus propios foros, ¿no? Con su propio con su propio nombre, como pueden ser el Foro de Augusto, el Foro de Nerva, el de Vespasiano, conocido también como el de la Paz, y el mundialmente conocido como el de Trajano, ¿no? el más grande.
Sí, sí. I en aquest de Trajà, és que llegia també que existien els macellums, no sé si ho pronuncio bé, aquests mercats de macellum, que era aquest mercat de Trajà a Roma, que podríem considerar quasi el primer centre comercial cobert de la història. Estàs d'acord?
Sí, a ver, con pinzas hay que cogerlo, ¿eh? No es que existiesen ya los centros comerciales como pueden ser, no sé si pueden decir marcas comerciales.
No, ho posàvem moltes cometes.
Pero básicamente sería por sus dimensiones, su gran cantidad de puestos y de variedades de mercancías que ellos se vendían, pues pueden ser perfectamente comparables a los centros comerciales de la antigüedad. De ahí viene la comparación. Es una comparación que me hace mucha gracia.
¿Cuántas vegades has pensat, Adrián, en emplear aquell botonet, aquella màquina dels temps, per passejar per un fòrum romà? Segur que ho has pensat més de 20 vegades.
Sí, de hecho, y esto es en primicia, que la verdad que a mí el Foro Romano es uno de mis sitios arqueológicos favoritos del mundo, precisamente por esto, ¿no? Porque era un sitio tan lleno de vida que era donde básicamente pues la gente hacía su vida. En las sociedades mediterráneas la gente suele vivir en la calle porque el clima lo permite. Y ese pues era el centro neurálgico de todo ese tipo de vida, ¿no? De ese movimiento.
Esa associació Mare Magnum Balears, que feix difusió d'aquesta cultura clàssica. Crec, i ara no estic segura, ara tu mos dius que l'heu recreat, no? Aquests mercats de l'antiga Roma, les heu arribat a recrear?
Pues sí, hemos recreado una idea muy parecida, ¿no? De hecho, el primer año que estuve con la asociación se recreó en el patio del edificio de la Misericordia, sí. Edificio emblemático aquí en Palma. Sí, sí. Recreamos pues eso, lo que sería una jornada en el fórum, ¿no? Con diferentes paraditas y estaciones de sitio donde se vendían esclavos, que lo regentaba yo, precisamente.
Tú el de los esclavos.
Sí, también es muy curioso, a ver si algún día podemos hablar. El doctor ambulante que se iba ofreciendo sus servicios, venta de mercancía, y en el yacimiento de Polentia también hicimos una recreación en lo que sería el mismo fòrum de la ciudad.
Ah, deies lo dels esclaus, no sé si encara tens un parell de minuts per estar amb nosaltres, Adrián, però com era aquest comerç, aquest mercat d'esclaus?
Pues bajo los estándares modernos pues nos horrorizaría, ¿no? Bastante. Es bastante, por decirlo de alguna manera, tétrico y desagradable, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que desgraciadamente sigue existiendo y que no es plato de buen gusto, yeah. Como eso de decir también. Pero bueno, básicamente pues sería un puesto como cualquier otra mercancía. Tú tendrías a los esclavos en jaulas para que no se escaparan, obviamente, y engrilletados, y después se expondrían pues aquellos que se están vendiendo mediante subasta. Los esclavos que serían de primera adquisición se les pintaría los pies blancos, creo recordar, para indicar que son mercancía nueva, entre comillas. Yeah. Se subastarían a los esclavos, se vendían mediante subasta y nada, habría un pregonero ofreciendo la mercancía, mujer, hombre, niño. Por un hombre en edad militar joven se pagaría un precio, por una mujer en edad casadera para tener hijos, para procrear, que también haría negocio, etcétera, etcétera. Eso sería un poco el ambientecillo.
Ya,
y
ya.
Se ubicarían en varios sitios de la ciudad de Roma. No estaría, si no voy mal, detrás justamente del templo de Castor y Pollux. Y otro que también era famosete era el de la Septa Julia, que está por la zona donde está el Panteón de Agripa, famoso panteón.
Ara he pensat que no t'he demanat per el concepte de setmana, que dius, luego lo explico. També el relacionam amb mercat?
Pues sí, tiene una relación sobre todo con el mundo romano. Sería conocida como las Nundina, ¿no? Nundinae. Y sería, las Nundina es el espacio que hay entre el día de mercado hasta el siguiente día de mercado, que son 9 días, y el cómputo antiguo sería inclusive. Por lo tanto, serían cada 8 días, sería el día de mercado. Y ahí, pues ellos harían sus cálculos pues, para organizar su vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y de ahí viene. Después ya mutó en el siglo IV, si no voy mal, ya cambió el concepto, se redujeron a 7, y cada día de la semana pues adoptó el nombre de uno de los dioses, ¿no? El lunes el día de la luna, martes el día de Marte, etcétera, etcétera. Y haría referencia precisamente a la semana antigua, la semana romana, al espacio que hay entre los días de mercado.
Vale, i d'això mos dona la dimensió de la importància dels mercats en aquella època, perquè el calendari el marcava la cita en el mercat, de mercat a mercat. ja anem acabant. A veure quina olor deuria fer, deurien fer aquests mercats d'aquests diferents fòrums. A què feia olor, Adrià, en tot allò?
Pues yo creo que no haría un olor muy agradable, ¿no? Esto sería como ir al típico mercado que todavía se sigue haciendo en los pueblos, abarrotado de gente, con gente que se lavaba de aquella manera. Porque vale que los romanos eran muy higiénicos en comparación con los pueblos que tenían con alrededor. Pero hay que tener en cuenta que el jabón no existía y los perfumes tenían unos olores muy fuertes. Y tanta cantidad de gente centrada en un espacio tan pequeño, cada uno con su propio olor, bañados de aquella manera, la ropa que también se lavaba de forma dudosa, etcétera, etcétera, el olor a los animales, el suelo, los orines, eso debía de ser, debía ser interesante.
Ho deuria ser, i també està bé a vegades pensar què farien olor, no?, aquells carrers i aquelles gens, per imaginar-nos com seria aquell ambient. I avui deixem aquí, però ja veiem que podem estirar en Adrián García tot allò que ell mos deixi. Així que, Adrián, moltíssimes gràcies. Avui la paraula mercat. Gràcies.
A vosaltres sempre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bosch.
Mercats són més que un pur intercanvi comercial. Els mercats estan plens d'històries, com canten els fora dessembrats. I a les illes en tenim de ben antics, com el de Sineu, a Mallorca, un lloc de reunió setmanal, el qual els àrabs ja anomenaven Suq al-Arbahà. Mercaders, comerciants i menestrals, hortolans, s'hi arreplegaven per l'intercanvi de mercaderies. La consolidació del mercat setmanal arribaria a partir de la conquesta cristiana i l'any 1306 el rei Jaume II va expedir el privilegi del mercadal, la qual cosa consolidava i protegia el mercat de Sineu. I 60 anys després, això era l'any 1366, el rei Pere el Cerimoniós va confirmar aquest privilegi de mercat. I ja podeu imaginar que era un mercat amb tota casta de productes alimentaris, de bestiar, d'eines de roba, d'utensilis per a la llar, de productes de la temporada, o també de productes que venien de lluny, que eren importats de ben enfora. Si els dimecres són els mercats ordinaris, el mercat més important és la Fira de Maig. Aquest esdeveniment se celebra el primer diumenge d'aquest mes, segons el privilegi atorgat en aquest cas pels Reis Sants, se calcula que l'any 1318.
Durant els mesos d'estiu, el mercat de Sineu creix en nombre de paradetes i també de visitants. A l'hivern és un mercat tranquil, de poble, però durant l'estiu es transforma. Les paradetes de fruita de la plaça de l'Església hi són tot l'any, però a l'estiu varia el tipus de visitants a què hi acudeixen.
El mallorquí que compra més. I l'estranger que compra, jo suposo que és perquè està un xalet llogat o una casa llogada i se van a menjar ells.
Per als placers i també per als comerciants, el de Sineu és un bon mercat, tot i que voldrien un turisme de més qualitat.
Massa turismo, low cost, massivo, i tindríem que equilibrar una cosa, un poc de turisme de qualitat.
Molta de gent, almenys qualque cosa, venem. I si en ve poca, bueno, no podem fer frente. Compra i demana nada més, si vas tu i vaig jo, i és qui no també nada més.
sense anar tan lluny en el temps, avui mateix la Cambra de Comerç d'Eivissa i també la patronal PIMEF han avalat el projecte de Mercat Nou d'Eivissa, que està en exposició pública el temps que preparen, això sí, al·legacions per millorar-lo. Enguany l'anunci de la Loteria de Nadal i sou habituals del Mercat de Santa Catalina de Palma, tot d'una identificareu la porta d'entrada del carrer Aníbal en plaça de la Navegació. És el mercat cobert aquest de Santa Catalina més antic de Palma en actiu, inaugurat l'any 1920, punt de trobada d'hortolans, peixaters, pagesos i ramaders en un barri històricament obrer i mariner. Avui ja ha canviat totalment la fesomia del barri i també els seus residents, però vos proposant que ens acompanyeu a fer una volteta pel Mercat de Santa Catalina. Ara cap d'arribar en el Mercat de Santa Catalina, que és el meu mercat de referència, així que per jo és molt fàcil venir aquí i dir, me'n vaig a plaça, que és un costum que faig els dissabtes, però aquí tenen obert de dilluns a dissabte, a més amb horari ample, i aquest mercat sempre està ple de vida. I la primera parada que trobam, el manco per la porta, per la que jo sol entrar, és Naina Mollà, que és la presidenta del mercat de Santa Catalina, dels placers de Santa Catalina. Naina, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Aina, explica'm-nos com funciona el mercat, com funcionen les parades i les persones que hi feis feina.
Les parades i el mercat funcionen davant de matí, a les 5 del matí ja comença a obrir el mercat i sobre les 7 del matí ja se pot començar a comprar producte local i producte nostre. Tenim un horari comercial, que seria de les 7 del matí a les 2, i després tenim la part de restauració, que en teoria seria per venir a picar qualque cosa, no per venir a dinar i fer tertúlia, no, sinó venir a comprar i fer qualque aturadeta d'un vermut o dinar al migdia qualque cosa. No volem enfocar tot això en la restauració, sinó volem sumar al nostre mercat. Nosaltres el que volem fer és defensar la nostra part comercial, que és la que potencia els mercats municipals. Jo estic lluitant amb això perquè sí que és vera que els residents cada vegada són menys. El tipus de resident que tenim local se mou molt. És vera que tenim un tipus de client molt exigent que vol una qualitat que s'ha de pagar, però també tenim un producte adaptat en el dia a dia. Nosaltres, pues, el que voldríem és que venguéssim el dissabte, que vegin un poc com està el mercat, la cercania que tenim nosaltres amb els nostres clients, que se perd l'essència del mercat, perquè per nosaltres l'essència del mercat és primordial, perquè socialitzem moltíssim aquí amb la gent i és com una família. La veritat que aquest mercat té una essència de família. És una cosa que encara no hem perdut. Jo som la quinta generació i estic lluitant perquè això no se perd, perquè si perdrem els nostres mercats, perdrem la nostra essència de barri.
Bé, ara acabo d'arribar separada dels meus peixaters de referència, que són en Rosa i són en Biel. Bon dia.
Bon dia, carinyo, com va?
Bé, i tu, vaya paradeta que tenim avui.
Aquí de vinero, que la mà de tot, sí.
Que quant de temps tarda una parada com aquesta a buidar-se?
Hombre, hauria de ser cada dia, però això ja ha passat a la història. Però, bueno, d'aquí dissabte no menjar peix, ja t'ho dic jo.
Després li demanarem a la Rosa com és fer feina en parella. Quan tu hagis partit, li demanarem a la Rosa. Però conta-mos com començau, o com comences tu, com començau plegats a fer feina en el mercat, a la plaça.
Ui, ja fa molt d'any, això. Hauria de cercar les meves notes. No, home, vaig tenir la meva filla i quan la meva filla va acabar d'anar a l'escoleta, I va dir, ven de vora jo, i va venir de vora jo. I va dir, ja fa que hi 20 anys que són junts. Sí, sí, tenc el cel guanyat ja, però vaja.
I tu com comences en això?
Com començar? Bueno, vaig començar pescant. Vaig començar a sortir de l'escola, mon pare m'ha dit a fer feina, a estudiar, a fer feina, i me vaig embarcar. El setembre del 82 fins al setembre del 95, pescar el Llampugue me vaig estrenar i vaig acabar pescar el Llampugue i vaig venir aquí. Hi havia ma mare i bueno, i va ser totalment diferent, però bueno, me vam adaptar i vaig comprar 2 metres més de pedres, que se deien pedres, i després va venir ma mare se va retirar i va venir la meva dona, i fins a la fetge.
A veure, com començau el dia? A quina hora? Uf, Anna Rosa! A quina hora el començau? Com el començau i com l'acabau?
Bueno, m'aixecant amunt les 3:30, en enviar li costa més pena aixecar-se, ja. I acabam, pues, per exemple, ahir eren les 4:30 quan arribarem a casa nostra. Són 12 hores d'una tacada, se fa molt dur, però... La veritat és que a tothom ens agrada. Si no, no crec que aguantaríem, com aquella lota d'allà també, vull dir... Ens agrada i ens agrada, es tracta amb molt de clients, que és el que t'ha dit en Biel. Coneixen hasta la meva filla de quan anava en cotxet i la veritat és que és un pla. És un pla. Això te posa molt contenta, sincerament. Vols família com evolucionen, ja venen els seus fills, vull dir... L'altre dia, era la meva sogra, i se va recordar d'una clienta seva. Vull dir, això és un tracte que en un altre lloc no ho tens, si no són a les places.
Ara que has d'arribar en el rebost d'en Pep, com estàs?
Bon dia, com estàs tu?
Jo bé, jo bé. Per la gent que no veu el que jo veig i que no en suma el que jo en sum, què hi ha en aquesta parada de plaça, Pep?
Què hi ha en aquesta parada? Pues trobarem la típica tenda que en els pobles trobaves per anar diumenge o dissabte a comprar per fer un pa amb oli vespre o per comprar unes llegums bones, aquest tipus de productes en castellanada, se diria un colmado, coses de conservació de llarga durada, olives i bacallà i aquest tipus de conserves.
Quants anys dus en aquesta parada? Perquè crec que... Tu dus uns quants, però ve d'en fora.
Sí, ara duc 13 anys. Jo vaig entrar aquí perquè els meus pares tenien una parada i l'anterior propietària se va jubilar i, mira, vàrem poder tenir l'oportunitat de comprar-la. De fet, no tenia jo intencionalitat de venir a plaça. Jo deia, ja he fet massa feina aquí de jove. Pues mira, ja he dut 13 anys. O sigui que molt bé i molt content.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jono Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Si
si hi ha un mercat que està que crema és el de l'habitatge, anant de rècord en rècord perquè el mercat és lliure i perquè vivim en un mercat únic amb lliure elecció i circulació de béns i de serveis. Per exposar només dos arguments a l'engròs. I bé, tres notícies, es feia ressò de nous màxims històrics el passat mes de maig.
Segons els agents de la propietat immobiliària, el preu ha arribat als 4.173 euros per metre quadrat. Això suposa una pujada de més d'un 9% en un any. Aquest és el preu mitjà. Xavi Garcia, però hi ha municipis en registres molt més elevats.
Moltíssim més elevats. Andratx, per exemple, és el municipi més car de totes les Balears, més de 9.500 euros al metre quadrat. Però la situació més delicada la trobem, en general, a l'illa d'Eivissa, on els preus estan més tensats. La mitjana dels habitatges oferits estan per damunt dels 7.000 euros al metre quadrat. I en aquest context de preus elevats es constata també un pas clau dels estrangers. Prop del 30% de les compres les fan estrangers. Ara bé, el mercat s'està moderant. Què vol dir això? Que tot i registrar un elevat nombre d'operacions, les operacions han davallat un 6,5% en comparació amb l'any passat. Però el que no baixa són els preus dels lloguers. De mitjana estan de 9,7 euros al metre quadrat. Exemple, un pis de 80 metres, més de 1.500 euros al mes.
El problema és que es comença a normalitzar la manca d'habitatge i els preus de mercat. Andreu Grimalt és el director de EAPN, Xarxa per la Inclusió.
Arriba fins a tal punt aquesta normalització que tenim persones ateses per les nostres entitats que fins i tot se n'alegren quan troben una habitació per viure una família sencera a un preu, entre cometes, raonable. No? Tota aquesta lògica mercantilista està provocant aquestes situacions insuportables. No? I fins que no vam posar en la consideració de l'habitatge com un dret fonamental i no tant com un bé de mercat, qualsevol política que se pugui dissenyar i desenvolupar serà com a mínim insuficient i jo afegiria que segurament injusta.
El que demana i propicia la Xarxa per a la Inclusió és el consens polític per trobar solucions a l'habitatge.
Crec que tenim eines legislatives que no s'estan explorant, tenim experiències arreu d'Europa que estan funcionant, però manca aquesta voluntat política. No? Des d'APN tenim clar que no podem solucionar dècades d'una política d'habitatge contraproduent, que ens ha conduït inexorablement, no?, en aquesta situació en molt pocs anys, no? Però creiem fermament que si seguim així, sense aquest consens polític, perquè és una política que ara, lògicament, ha de tenir un recorregut llarg, i sense tenir els drets fonamentals com a bandera, no arreglarem aquest problema que afecta tantíssimes persones.
Mentrestant, els experts analitzen les causes i cerquen fórmules que es puguin aplicar a cada territori. Ens feim una pregunta. Quan xerram de falta d'habitatge a Espanya i a les Balears, ens referim al fet que físicament falten cases construïdes o és més aviat una falta d'habitatge a preus assequibles i adaptats als sous de la ciutadania? On trobam el principal desajust? Li demanam a Héctor Simón Moreno, que és director de la càtedra UNESCO Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Doncs el problema està en les dues coses, en la falta de les dues coses, que estan també interrelacionades. És a dir, cal tenir present que en els darrers anys, no, entre 2020 i 2025, s'ha construït menys de la meitat del que seria necessari per acollir els nous, a les noves llars. Això què provoca? Doncs que s'ha construït poc, bàsicament, en el mercat lliure, i si construeixes poc, el que necessites és mobilitzar el parc d'habitatge existent. El problema, no? Les polítiques que s'han aprovat des de 2007 doncs han provocat que les famílies amb menys ingressos, no?, ingressos mitjans, no puguin accedir a un habitatge en propietat i ha provocat que totes aquestes famílies es vegin abocades a un mercat més insegur, menys estable, més precari, que és el mercat privat de lloguer. Sí, i això ho relacionem amb les polítiques que s'han adoptat últimament, no? Que el que han fet és desincentivar la posada en el mercat privat de lloguer dels habitatges, el que tenim és aquest còctel explosiu, un augment, no?, per la manca d'oferta de lo que és la renda mitjana del lloguer, amb els correlatius, no? Problemes d'assequibilitat i després també doncs, tenim aquesta progressiva precarització del, de l'accés a l'habitatge. No? Les famílies ja no poden ni comprar un habitatge ni jugar-los en ser i, per tant, es van abocades doncs, això, al que és compartir habitacions i fins i tot assentaments ja informals, no? Viure en caravanes, en les de campanya, etc. No? Sí, sí. I, per tant, doncs, aquestes dues faltes doncs, estan relacionades. No? És a dir, hem de construir per a intentar doncs, que hi hagi també doncs, aquest habitatge assequible, no? Per a les famílies amb menys ingressos, però també hem d'intentar mobilitzar el parc existent, no? Perquè hi hagi també aquesta assequibilitat per a aquesta via.
Territori limitat, poca construcció també d'HPO, compra de residents estrangers amb més poder adquisitiu i facilitat d'arribar fins aquí, indústria turística de temporada. Pregunta, a les Illes Balears s'han donat les condicions per a la tempesta perfecta?
Doncs sí, però no només a les Balears, no? També a les grans ciutats com a Barcelona, doncs, València, doncs, Madrid, sí que és veritat, que a les Balears doncs, tenim aquests condicionants, que és aquest territori limitat, i també tenim aquesta forta pressió per part dels residents estrangers, no? que d'acord amb les darreres estadístiques, doncs ja copen el 30% de les compravendes. No? També hi ha aquesta indústria turística temporada, el que sí que és veritat que les llicències, no?, doncs, estan ara mateix congelades. Per tant, és una causa, no?, però és un conjunt. Cal una aproximació doncs, omnicomprensiva a aquest fenomen. Però sí, la veritat és que s'han donat totes aquestes condicions a les Illes Balears, sí, sí.
És curiós, però, comprovar com la història és cíclica i que no fa falta anar molt enrere, com ens demostrava la periodista del Diari d'Eivissa, Marta Torres, amb una sèrie d'articles publicats i ens ho contava en aquesta conversa.
Ens podem retrotreure a finals del segle XIX, que és quan comença el diari, és on tenim la informació, i veiem que la realitat amb la vivenda per la gent pobra ha estat sempre doncs, complicada, inclús dramàtica. No? Vull dir, sí. No és una cosa del segle XXI.
Quines similituds trobes en aquestes cròniques de fa 40 anys o més i les cròniques que pots escriure avui mateix?
Bueno, a banda de la llibertat, que jo em sorprenc llegint les cròniques de pues, això, fa 40, 50, 60 anys, no? Que dic, ostres, que lliures eren escrivint, no? Sense pensar en dobles sentits i que dirien d'ells a xarxes ni tot això. Això sí que em sorprèn constantment. Però, sobretot, la similitud, es parlava de xabolisme, ells parlen de infravivendes sense llum, sense aigua, amb rates, no? Hi ha vegades que diuen, no, és que aquestes rates són grandes com conejos, no? Vull dir, sense poder-se fer nets, allà on poden, vull dir que les similituds són sorprenents, no? Es parla de preu de lloguers impossibles de pagar, de com, crec que era l'any 80, en qüestió d'un any o un any i mig, el preu dels pisos per comprar s'havia duplicat. Gent que sortia a cròniques dient, no, és que amb un sou jo no puc assumir el cost d'un lloguer, que això és el mateix, no?, que ens està passant ara.
Sí, de fet, hi ha un titular sí. Que també m'ha cridat l'atenció d'un altre article que escrivies en aquest any, datat l'any 70, en aquest cas datat l'any 79, i just el titular, entrecomillat, deia «Estos alquileres no los piden ni en Miami Beach».
Ni en Miami Beach. Ah, no, és que això... Podríem posar aquest titular ara
total.
I no ens sorprendria, o sigui, ens semblaria totalment actual. I altres coses també. O sigui, tu pensa que per aquella època faltaven encara prop de 30 anys perquè Airbnb aparegués. Però és que ja es parlava, ja hi havia gent que es dedicava al lloguer turístic i que deia, no, és que jo alquilant de turistes saco el triple.
We'll be right back.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Calor?
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Mentre Tom Waits canta el Mercat Negre amb aquesta veu i amb aquest ambient tan característic, que és un mercat que també mou molta pasta, per cert, nosaltres anem arribant al final del capítol que avui hem dedicat a la paraula polisèmica mercat, un mot que sempre es mou al voltant del conjunt d'activitats de compra i venda i que ens fa plantejar si un altre model de consum és possible.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Miquel Ferrer, llibreter, al capdavant de Rata Corner, llibres, música i art. Com estàs? Benvingut.
Bé, molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres avui, que han triat aquesta paraula, mercat. Si en Miquel Ferrer li dic mercat, que li venes cap primer de tot.
Jo crec que conjunt de gent, no? Com a, sí, cosa, una cosa animada, en principi.
Molt bé, molta gent que se troba. Avui hem parlat, a més dels mercats de l'antiguitat, on hi hauria haver de tot tipus de gent, de tots els colors i totes les olors. Jo t'ho poso un poc fàcil, Miquel. Un altre model de consum és possible?
Sí, jo crec que sí. El que també és vera que potser ens falta una mica de consciència com a consumidors de que realment tenim la pell a pel mànec nosaltres i que simplement decidint cada matí quan ens aixecam on destinem els dobbers, nostres dobbers, sigui una petita compra fent el cafè o un petit bar de... del nostre barri o una multinacional o anant a un súper o comprant un pagès, vull dir, amb aquests petits gestos, crec que el nostre poder és enorme i podem provocar aquest altre model de consum.
Efectivament, se pot comprar un llibre o una tomàtiga de maneres molt diferents i se mouen coses molt diferents. Per aquesta trobada de gent, per aquesta opció de la que parlaves, heu creat productes com el Rata Market?
Sí, realment sí. Fa ja més de 10 anys que vàrem, el primer que vàrem començar nosaltres va ser amb el projecte de Rata Market, que el que cercava era crear aquest punt de trobada entre consumidors o gent que vol consumir d'una manera més responsable i apostant per productes locals de proximitat i de, amb una traçabilitat alta que tu puguis saber qui hi ha darrere, qui ho fa, per què ho fa, amb quins productes, amb quins materials, etc. I per l'altre també perquè hi ha molta gent que fa coses que estan molt bé, que potser necessiten aquest punt de trobada, aquesta plataforma, aquesta manera de trobar el consumidor directament. No? Uh-huh. I un poc lluitant també contra el món digital, que també està molt bé i també serveix molt de plataforma, sí que volíem fer aquest mercat, com deia abans, aquest punt de trobada, aquest gairebé de les fires medievals, com tu deies abans, s'han fet i poder conèixer i posar cara a les persones que hi ha darrere el projecte.
Sí, sí, i des de més enrere encara, des de Mesopotàmia, l'antiga Grècia i l'antiga Roma. I amb aquests 10 anys de recorregut, amb aquestes
trobades en el mercat que heu anat descobrint, que has anat descobrint?
Bé, el que hem descobert és un poc el que sospitàvem, que hi ha molta gent que sí que té interès i que vol fer unes compres conscients i respectuoses i apostant per una altra manera de consumir. Sobretot, per exemple, en el de Nadal, que és que més gent passa, és brutal veure la quantitat de gent que espera en aquella cita per poder fer les compres i per poder recolzar en els petits projectes. I també el que hem vist és que realment vivim a unes illes que tenen moltíssim talent i que hi ha molta gent que està fent coses realment espectaculars, perquè sí que, per sort, mai hem tingut problemes a l'hora de fer la selecció dels participants. Sempre hem tingut molta gent, però en els darrers temps ja ens passa que són moltíssim més els projectes que realment compleixen les condicions i que tenen una qualitat boníssima i que no hi tenen cabuda, perquè al final també el projecte té el tamany que té. I per això el que més ens ha sorprès és això, aquest talent que hi ha i aquesta gent que cada dia fa coses de més qualitat i amb un disseny i amb un mirament a la qualitat i en els temps i a les tècniques que és espectacular.
I tot això també ha nascut al voltant d'un projecte de llibreria i de llibres, que és Rata Corner. Com funciona el mercat dels llibres, Miquel? No sé si necessitaríem el programa sencer o ho podríem resumir amb un parell de titulars. Com funciona aquest mercat?
Bé, sí que ho podem resumir. Sí que és vera que tenim la sort que el mercat de llibres és un mercat que està regulat, per exemple, que jo crec que és un dels grans avantatges i un dels principals motius pels quals tenim llibreries independents a la nostra ciutat i en el nostre país. Per tant, crec que també demostra que a vegades intervenir o regular el mercat no està malament. És a dir, la gent ha de saber, per exemple, que el mercat regula un parell de coses. El preu es fixa, és a dir, un llibre val el mateix a Rata Corner que una gran superfície que per internet. És a dir, qualsevol persona simplement s'editor posa el preu i tu només pots fer un 5% de descompte com a màxim. Després té un IVA superreduït, també del 4%, perquè també és un mercat que s'ha de protegir. I per això pensam que realment fa que això pugui sobreviure i les llibreries hagin estat com un poc aquest punt de llança del petit comerç i del comerç cultural també, i que estigui en una posició que podríem dir més o menys optimista en aquest moment, i per això han sobreviscut, no?
I jo crec que també amb orgull en aquestes illes, sobretot a Mallorca. En Miquel, a més, és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, on basta veure la Fira del Llibre cada any o Sant Jordi cada any, la quantitat de llibreters, llibreteres que sortiu en el carrer i la quantitat de gent que surt en el carrer. Per tant, aquesta connexió amb el lector a dia d'avui és molt potent encara, no, Miquel?
Sí, realment sí, és espectacular veure com davant l'amenaça, la millor digital o de la compra per internet, totes les llibreries han fet els deures, hem sortit en el carrer, fem aquesta feina de prescriptors, d'estar dia a dia amb els nostres veïnats i clients, recomanant llibres, fent club de lectura, fent presentacions, convertint-se en llibreries en molt més que simplement un establiment comercial, sinó que sigui com un punt de difusió de la cultura escrita. I després, quan sortim en el carrer, doncs, la gent, per sort, ens recolza tant per el Dia del Llibre, per la Setmana del Llibre en Català, per la Fira del Llibre. Tots els esdeveniments funcionen, i jo crec que demostra un poc que sí que és vera que potser fa uns anys tenir una llibreria simplement era vendre llibres, però que avui en dia tot el petit comerç en general viu un moment de repte en el que has de ser bo a xarxes socials, has de ser bo organitzant esdeveniments, has de ser bo i creatiu girant un pot de truita, però realment això també dona la satisfacció de no simplement vendre llibres, sinó també crear com a tot aquest món al voltant del projecte, que des del nostre punt de vista és el que dona sentit a tota aquesta feina.
Sí, sí, i el que veiem també en totes aquestes activitats que organitzeu és que el fenomen fan també existeix per escriptors i escriptores, no?
Sí, realment. Bé, ara l'altre dia vàrem penjar un vídeo on ironitzàvem amb llegir llibres com Tu vols el futbol, és a dir, pareix que durant molts anys ha aparegut que la lectura era una cosa que no interessava, que era avorrida i que era molt íntima, però realment sí que veiem tant per Sant Jordi, per exemple, s'ha viu un dia espectacular que un fenomen fan brutal, on la gent surt a comprar llibres, on la gent surt a comprar roses i on te contagien d'aquestes ganes de llegir. I després veiem a la Fira de Llibres, les presentacions, els clubs de lectura ara mateix viuen un moment de boom espectacular on totes les biblioteques, les llibreries organitzen aquest club de lectura, aquestes trobades. Hi ha retiros on la gent queda per anar a llegir, als festivals com el Flem, on la gent va fer cua per firmar i on la gent vol socialitzar, compartir i gaudir de la lectura i demostrar que no és un fet aïllat, sinó que és una cosa col·lectiva i que se pot compartir.
Sí, sí, un fenomen fan que no queda limitat en els actors, les actrius o els cantants, no, també escriptores i escriptors, i això demostra que és un sector fort i que la gent té ganes de llegir i connecta en la lectura. I d'avui mos ajuda a baixar la barrera del programa amb Micael Ferrer des de Ratacorner, i t'he de demanar si tens algun costum abans d'anar a dormir. Nosaltres feim llista a veure si entre tots acabem dormint bé.
Bé, un que no depèn un poquet del dia, però un de les coses que intenta és acabar el dia llegint, no? Que a més, com que li pega molt bé en el programa d'avui parlant de llibres i de llibreries, perquè sí que és vera que intentar-nos allunyar un poquet de les pantalles del mòbil aquestes hores, aquesta mitja hora o un 15 minuts o 20 minuts abans de dormir, sempre intenta acabar el dia un poc agafant el llibre que hi ha a la tauleta de nit i avançant unes pàgines.
T'he dit que com a llibreter pots estar satisfet perquè en el top one d'hàbits allà has de llegir. Tothom, pràcticament, tothom diu llegir, encara que sigui un poquet, llegir. I ara necessitem una cançó, que això també ajuda a dormir, per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes.
Sí, i llavors recomano per abans d'anar a dormir Take These Raindrops del grup mallorquí Two Little Rooms, que és d'en Gori Mata i Naina Sanovera.
Fantàstics tots dos, un gran dueto. I de Micael Ferrer, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, per haver-nos ajudat a baixar barrera, i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Then peace came to me.